Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
Ojo, ojo, uf, ojo, líder, rápidamente, que se quita el casco. Algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho.
Sí, sí, el mayor.
Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder.
Y coordinación de Carles Díaz.
No, ah, bueno, uy, pues ya vemos, sabemos dónde va el líder. Le dio el apretón al líder.
Madre
ojo,
mía.
El líder le da el apretón.
Vinga, va, doncs, que és 28 de març de 2025, ens sentem una nova edició de La Redacció, el capítol número 31 d'aquest divendres, i avui anem fent un programa un pèl protocolari, diria, perquè tenim una visita important.
Home, importantíssima.
L'hem tingut,
importantíssima. Encara està fent la visita.
No, ja ha marxat. Marxava a les 11:40.
Ah.
Sí, sí, ja, aquelles coses que van allà, van, o sigui, a l'hora, no et diuen, no, marxem a 2:15. No, ai, 40 hem de sortir d'aquí, d'aquest poble. Sí, sí.
Rebem a les persones importants com cal, per això.
Què és això? Una...
Era una trompeta de un... Com es diu això?
Però una altra, Carlos.
La trompeta que està a les peruanes?
El oboe, o algo així, sembla.
Que es toquen així cap a baix, que tenim unes canyes. Espera, que tinc una altra. Tinc una altra
trompeta. Toca amb la bona, sí.
Aquesta és la bona.
Pim-pom! Ole! Ole! Una mica llarg, no? Una mica...
He pagat aquí un trompetista que ha vingut avui, gràcies.
Sí, sí.
Gràcies
una mica més i dura més la trompeta que la visita, perquè ha arribat, parlem de la Marta Ferrés, l'alcaldessa de Castellà. Avui hi ha hagut una, diguem, una trobada d'aquestes de les altres esferes. Hi ha hagut una trobada de les dues alcaldesses, la de Castellà, la nostra, la Yolanda Rivera, i la Marta Ferrés, de Sabadell. Llavors han fet una reunió. Ha vingut al matí.
Sí.
Han fet una reunió i després han atès els mitjans, bàsicament a nosaltres. I han fet una passejadeta ben maca pel poble, eh?
Passejada a tothom que ha acompanyat a la Marta i a la Yolanda, a les alcaldesses d'altres esferes a nivell del Vallès.
Sí, home.
A nivell del món.
Bueno, però del Vallès i Carlos, déu-n'hi-do.
No, que Carlos són gent important,
sí.
La Marta i la Yolanda, la Marta Ferrer i la Yolanda Rivera. Han vingut aquí amb un poderío, amb un... Com és això?
Poderío. Amb un savoir-faire.
No ho sé. Bueno, la cosa és que han vingut a les 9 i ha estat... La Marta ha arribat a les 9 a Castellà. S'ha menjat el pitote d'entrar a Castellà a les 9 del matí, segurament.
Sí.
I ha estat rebuda per la Yolanda Rivera. I llavors ja ha ensenyat les instal·lacions al Palau Torrà. Han tingut una petita reunió de gent important, de jefazes.
Amb esmorzar a l'oficina de l'alcaldessa, al despatx de l'alcaldessa. No és allò d'anar fora, no, perquè estaven treballant mentre esmorzaven, eh?
Home, això està molt bé. Passa que et convido a esmorzar i de pas... Parlem de coses importants. Després ha atès els mitjans i s'han dirigit cap al mirador, cap al lab.
Bueno, no, que han fet una volta, han anat a Sílvia Complements, no sé per què.
Sílvia Complements?
Sí, han passejat pel poble, sí.
Però
alguna cosa hi havia. Penso que algun coneixement previ, penso. No ho sé, no he arribat a entrar. Bueno, has acabat ja per això, Carlos?
Bueno, és que ha estat el matí largo, eh?
Bueno, vinga, va, tirant una música més, què diria jo, més d'informatius, d'actualitat. Vinga, va, que a la sortida d'aquesta reunió la Yolanda Rivera té els mitjans, també la Marta Ferrés, i ens han explicat això. Escoltem primer a la Yolanda Rivera, la nostra alcaldessa.
Molt contenta, no?, de que la Marta, l'alcaldessa de Sabadell, hagi accedit a fer aquesta primera visita institucional, donat que som dues ciutats veïnes i molt connectades, no? Per tant, poder parlar de diferents àmbits que ens afecten a les dues ciutats com a veïnes, com és el tema de la Ronda Nord, de la connexió de Castellà, i per tant hem acordat crear una comissió de seguiment per anar als dos ajuntaments en línia amb aquestes demandes i amb aquesta definició de lo que ha de ser la Ronda Nord.
No només han tingut la reunió, no només ha anat al voltant d'això de la Ronda Nord i com es faria, com tiraria això endavant, sinó també han parlat d'altres històries, com per exemple el riu, ens deia la Marta Ferrés.
Molt contenta d'estar aquí donant
tot el suport a la Iolanda, en un municipi que teniu que és preciós, no? Que està allà del Vallès i que sempre ens agrada venir. I la veritat és que unes relacions absolutament fluides i tenim projectes conjuntament Castellà i Sabadell, per exemple el riu, no? que ens interconnecta els dos municipis, i també doncs, temes de serveis públics, d'estratègies conjuntes, no? Que al final el que volem, com us deia, és que aquest territori flueixi i que evidentment doncs, sempre dic que si a Castellà li va bé li anirà bé Sabadell i que si a Sabadell li va bé li anirà bé Castellà, i això és el que volem que continuï passant.
Clar que sí.
Molt bé, i coses de la vida, que en sortir de l'Ajuntament hi havia un casament, saps allò que hi ha a Cala Barola, no?
I
penso que un nòvio era, no sé si el nòvio era de Castellà i la nòvia de Sabadell, o així, llavors que ha fet allà avall de petons, de salutacions, de felicitacions.
Que romanticisme, bé, no? Entre les poblacions veïnes.
Sí,
és
sí,
que
sí.
Aquí hi ha molta gent que fa coses a Sabadell, eh? I gent de Sabadell que fa coses a Castellà.
Sí, sí, i gent que fa coses a la redacció, que és on volem connectar ara mateix, amb el Julià Guerrero, el devem tenir per allà.
Sí, bon dia.
Home, que ràpid, Julià, m'encanta. Bon dia, com estàs?
Doncs bé, bé.
Molt bé, eh?
Aquí amb l'última hora que heu donat, també hem de donar una altra darrera hora, que és l'accident mortal d'un ciclista a la carretera de Terrassa.
Aquest matí ha passat això?
Sí, sí, un vell de Rubí, de 72 anys, sembla ser que ha caigut, no sabem exactament com, i s'ha precipitat per un terraplè en el punt quilomètric 22 de la carretera C14-15A, justament quan va escapar a Terrassa ha passat Can Font, més o menys,
sí.
I de moment la informació que tenim és aquesta, que déu-n'hi-do la informació, un accident mortal, no acostumem, tot i sí que hem tingut darrerament algun atropellament d'algun ciclista,
sí.
Ja feia temps que no teníem un mort a les nostres carreteres, però de tant en tant passa.
De tant en tant passa, certament. Doncs, mala notícia, llavors, per començar aquest divendres. A banda d'això, Julià, ens deies la visita que també hem comentat ja i a l'actual que tenim en portada.
Doncs mira, a l'actual tenim sobretot una notícia bastant de... que es parla... És a dir, és un debat, no? Aquell sí. debat de... Ara, justament, hem tancat el padró i sempre es dona aquesta dada a principis d'any i tenim 25.423 habitants, no? Ara fa potser després de la pandèmia, no? Tot just es parlava de si arribàvem o no als 25.000, doncs, bueno, ara és si arribarem o no als 30.000, no?
Ja, per tant, ja som ciutat, ara sempre tenim aquest dubte.
Crec que no, eh?
No? No era quan passes 25.000?
Crec que és 30.000.
Ara és 30.000?
Ara bé, si tens 25.000, sí. crec que hi ha una sèrie de dotacions o equipaments que has d'estar dotat.
Val, que no és només un número, això. Significa que...
Llavors, per exemple, els tributs de l'Estat et paguen més diners.
Sí, l'Estat
ha d'enviar més diners, bueno, li ha d'enviar diners a l'Ajuntament per cobrir aquests serveis.
Per tant, dic que no és un número tonto, aquest, sinó que és molt important en el sentit que sí, sí. condiciona molt també la relació que hi ha amb l'Estat i estem parlant de diners, al final. Sí.
El que passa és que, bueno, una mica, si se llegeixes la notícia que ha publicat el company Jordi Rius de les dades del padró, doncs veus coses molt preocupants, i és que només hi han hagut l'any passat 128 naixements a Castellà.
Pocs. Però estem...
I sembla que han mort 80 o 90 persones més que els naixements, és a dir, que el creixement és negatiu. El que passa és que això s'equipara perquè ens estan arribant habitants amb tipologia tipus família que ja porten alguna criatura. Però clar, això desquadra molt el que dèiem abans de les dotacions, no? Què passarà amb les escoles de Castellà, què passa amb les guarderies, què passarà amb l'institut... Bé, hi ha una sèrie d'elements que... que clar, això s'ha de treballar amb temps.
Molt bé, doncs serà una qüestió de futur. Alguna cosa més, Julià? Tenim per aquí o no?
Doncs mira, si vols ja et dono la última gran notícia d'impacte de la setmana, que és aquesta aterratge a bombo i platillo de la Sirena, dels congelats de Sirena, que tindrà la seva seu central al Pla de la Bruguera, amb un espai de fred de 4.000 metres quadrats. Diria que ja vam comentar això, oi? La setmana passada.
Sí, vam comentar-ho. Sí, 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 que la cimentació, te'n recordes, Carlos, tu?
La cimentació era fotuda. Era, sí. No? Era bona o era dolenta la cimentació castellana? No me'n recordo
bona.
Com anar. Això vol dir que llavors la Sirena aquí, que hi ha aquí a prop del centre, serà més barata? Perquè la matèria on que venen està més a prop.
Sí. És una pregunta que li trasllades aquí?
A la gent.
A la gent.
A la gent. No sé.
Jo no tinc la resposta.
Hi haurà una botiga a la nau aquesta de quilòmetre zero?
Jo crec, o sigui, com un outlet.
Sí, un outlet de la
Sirena. De la Sirena, no sé.
Un outlet d'alimentació. Un outlet d'alimentació té molt mala, no sé, molt mala manera de vendre.
No, està congelat, no passa res.
Ah, que està congelat, sí, sí. Bueno, no només la Sirena, Julià, també aterrarà Esclat Bonpreu, no?, que obrirà un supermercat aquí.
Un bon preu, sí, sí.
Sí, un bon preu i un Burger King, ens va dir ahir el...
Un Esclat, perdó. Ah, un Esclat.
Ah, un Esclat, sí, perdó.
I no sé quina diferència hi ha, però es veu que hi ha una diferència. I també vam veure, si no fa gaire, vam veure els arcs daurats de McDonald's. Sí. Ara veiem, no sé què és el, quin és el logo de...
Una hamburguesa.
Sí, sí.
Una hamburguesa del Burger King.
Allà està ben alta, allà, eh? Hi ha un pal altíssim.
Normalment la gent, és, la gent que es procliu en aquest tipus d'establiments és més de McDonald's que de Burger King, no?
No, però, Burger King millor sempre.
Burger King millor.
Bueno, la Bruna Burger millor.
Vale.
Bruna Burger millor sempre. Però si hem d'escollir entre McDonald's i Burger King, jo sóc més de Burger King.
Vale.
Ets més de Burger King. Vale. Prendré nota i...
A tu no, jo sé que tu no. Però...
Bueno, aquesta discussió no ens porta enlloc i jo tinc un convidat esperant.
Molt bé, perdona,
que...
sí.
En Julià, ho deixem aquí tots,
vinga,
eh?
Vinga, vale.
Vinga, bon cap de setmana. Adéu-siau. Adéu. Doncs va, fem una petita pausa i de seguida ja comencem. Entrem en matèria, que diria aquell. Va, som-hi.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció. De 12 a 2:15...
I pizza per dinar, què?
Jo ho faig.
Sí? Però no de pinya, eh?
De pinya, no.
Perdona,
home,
perdona,
no.
Perdona.
No.
Ojo, de pinya sí o no?
Ojo,
la
ojo,
fruita ni tocar la pizza.
Què?
La redacció.
Perdona?
La fruita... Tu mira. Ets, de, les de, tu ets de la gent de la pinya, Carles?
Mira, mira, vaig a dir-te una cosa.
Tu ets d'aquest grup? D'aquest bando?
Des de la...
Tu què dius?
Kiwi,
pinya no, pinya no.
Pinya no.
Mira, mira, estires la base, li poses tomàquet.
El magazín de Ràdio Castellà.
Li poses una miqueta de formatge.
Mozzarella, aquesta, no?
Mozzarella, sí, sí, sí. Després li poses bacon o pernil dolç, xampinyons, i li poses pinya natural. O sigui, agafes, compres una pinya...
Fàstic,
compres una pinya...
Si vols menjar fruita, sí, te l'agafes i la menges de postre després de fotre't una bona pizza.
Pinxo i Canyella, un programa que no va de cuina.
I doncs segurament l'oient sortirà amb més preguntes que respostes.
A Ràdio Castellà.
I a Ràdio Barberà.
Amb l'Alba González.
I la Cristina Domènech.
Que aterra els estudis de Ràdio Castellà el José María Callealta. Què tal, com estàs, José María?
Muy bien, muy bien.
Benvingut.
Gracias.
Contra de la setmana... Ui, mira aquesta música. Això és que, Carlos, t'has mirat la contra, no?, de la setmana passada.
Home, sempre miro les contres.
Ah.
Avui que... l'Anabel.
Sí.
I fa una setmana...
El José María.
Uh-huh.
I posem Cinema Paradiso.
Cinema,
no?
Paradiso.
Sí, sí, sí.
Mi pel·lícula preferida.
Per què?
L'has reconegut ràpid, eh?
¿Por qué, hombre? Mira, me identifico con esta película porque no sé si lo dije en la entrevista, no sé si el Jordi lo puso, ¿no? Cuando yo pequeño, yo nací en un pueblo de Cádiz, que era astillero allí en todo el crecimiento, para arriba, para abajo, y yo siempre, siempre, siempre terminaba con la bicicleta yéndome a un espigón metido ya muy, muy adentro del mar, y no sé por qué, ¿eh? Tengo ya 70 años y aún me pregunto, ¿qué sentía yo en aquel momento? Que yo quería irme de allí. No estaba mal, me encanta aquello. De hecho, voy cada año y estoy allí un mes y pico, pero además encantado de la vida. Pero no me veía yo viviendo allí. Mi vida no estaba allí, yo lo tenía claro. Y Cinema Paraíso, hay un momento en que el Totó este despida al niño y dice, no vuelvas por aquí, vete, tu vida no está aquí. Y creo que aquel momento de la película, que la vi también, no en aquella época, porque yo soy más viejo, pero cuando la vi la película, reviví un poco lo que yo había sentido, como que aquel lugar no era el mío.
Et senties una mica Totó, llavors, eh?
Bueno, aquella... pues Totó no, Titi.
Llavors, de Cádiz te'n vas anar...
A Sevilla.
A Sevilla.
Sí, 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 a Sevilla. A ver, bueno, todo va mezclado, ¿eh? Yo, un momento en que... yo tenía que ya empezar a estudiar la universidad para abajo y yo decía, ¿cómo me coja románica hasta aquí? Como luego, y yo, pues bueno, busco una carrera que no está aquí y me voy fuera y empecé a estudiar teología.
Teología a Sevilla.
Teología en Sevilla, sí, señor.
Ostras, ¿y la vas a acabar?
La va a acabar al tiempo, ¿eh? Porque estuve el primer año allí en teología, pero tonto no he sido nunca. Entonces yo me di cuenta que, bueno, descubrí mi ciudad, ¿eh? Sevilla es mi ciudad. Ajá. Junto con Nápoles y Nueva York. Pero bueno, joder, Sevilla es mi ciudad. Sí.
No, diferencias de ciudad son muy importantes. ¿Eh?
Escucha, todas están sino... vida. Todas tienen mucha vida. ¿Eh? O sea, para mí, Nápoles es como la Sevilla de hace 40 años, cuando yo llegué. Tiene una vida. Yo a Nápoles voy dos veces al año, ¿eh?
Ostras.
Me lo monto y me voy dos veces al año a comer.
A comer pizza napoletana, ¿eh?
No, el pizza no. ¿No? El cartocho aquel.
¿Qué es el cartocho?
El cartocho es una comida que tienen en Nápoles que es fantástica. Es como un papel de horno, supongo que debe ser. Y meten ahí la pasta.
¿Sí?
Que la tienen ya al dente. Y encima le echan marisco, almejas, todo, gamba, todo. Lo cierran y lo meten en el horno de las pizzas. Y luego lo sacas, te lo ponen en un plato y te lo ponen en la mesa tal cual. Tú lo abres, el cartucho, en el castellano sería yo el cartocho. Y lo abres y te lo comes aquello. Aquello ha soltado todo ese caldo en la pasta.
Ostras, ojo, yo no conocía eso, ¿eh? Fa buena pinta, ¿eh? Sí, llavors, Nápoles, això... no, digues, Carles.
No, que això és com a Sevilla, em sembla que és també, que justament venen el pescadito o la gambita, es que era...
Sí, no, allà, venden todo el tipo de pescado en la freiduría, pescado frito.
También en un...
Pero no lo meten en el horno, no, es frito, no. Y liado en el papel. Aún sigue, tío.
¿Aún?
Bueno, aún sigue. Jo vaig estar l'any passat a Cádiz i me'n recordo la gent fent cues...
En la pescaderia.
Bueno, sí, però era tot fregit, clar. O sigui, sí, tu veies allà l'aparador que es veia totes les coses fregides, la gent sortia amb els seus xurros aquests.
Sí, 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 el cartucho.
Los cartuchos.
Con el pescado. Y te vas al bar al lado y pides la cerveza. Ya sí, está, no. Eso ya está. Aquí lo intentaron hacer.
Ah, sí. No, pero aquí a Castellar, vos digo.
No, aquí en Cataluña. Yo conocí en Santa Perpetua los soqueros.
No.
Me parece
está
al costat del llac aquest que hi ha artificial.
Sí,
vale,
pero
sí,
los
sí.
Choqueros, escucha, cuando yo llegué aquí hace 30 y pico de años. Fue el sitio que yo me sentía que estaba allí. Los choqueros, ellos son de Huelva, ¿eh? Entonces tienen el pescado frito igual que lo hacen en Cádiz, en Sevilla, en Huelva, para arriba y para abajo. Intentaron montar ahora ya son más pijotes, ahora ya un restaurante en plan más, ¿eh? Pero cuando empezaron era más así. Y lo bueno, los del sur lo conocemos fácilmente, el pescado frito, si no está con un aceite nuevo y limpio...
Lo notas.
Hombre, y además el pescado el frito es muy oscuro. O sea, el aceite lo tienen que cambiar cada día. Y estos choqueros lo hacían. Lo cambiaban el aceite cada día. Entonces, eso lo apreciamos, ¿eh? Los que somos más de la tierra aquella, de alguna manera. E intentaron hacer esto. Montaron un bar precioso, te estoy hablando de hace más de 20 años, ¿eh? Con una terraza grande. Entonces, tenía la freiduría como si estuvieran en Andalucía y la barra aquí. Entonces, tú ibas, aquí pedías el pescado, te sentabas y aquí la cerveza. Y estuvieron varios años, pero le funciona más tipo restaurante. Ah. Cataluña es más de restaurante.
Sí, sí.
No sé si lo comenté en la entrevista, no sé si...
¿Qué vas a decir? No.
Vas a decir una cosa que yo noté cuando llegué aquí, guay. Guay de aquí, que no la tenemos allí. A mí me encantaba allí ir salir de tapas. Ahora me voy el día 5 y saldré de tapas los 20 días.
En Sevilla, estamos
hablando. Sí, estamos hablando en Sevilla, en Cádiz igual, vale, sí, ¿eh? Vale. Yo creo que en casi toda Andalucía, en Huelva también, en Granada también.
¿Y a vos aquí?
Y aquí yo llegué, entonces yo estaba acostumbrado. Los viernes por la noche nos reuníamos las pandillas, nos íbamos de cerveza y aquí tomábamos el pescadito frito, aquí tomábamos las huevas y allí tomábamos caracoles y allí lo otro. Entonces la noche eran 4 o 5 baretos de picar. Ajá. Y luego nos íbamos a tomar la copa. O disco, o a sitio donde pudiéramos hablar. Aquello como cosa guay tenía que si te tocaba en la primera ronda a alguien que no te agradaba mucho, pues en la siguiente va a poner la de otro. Bueno, todo tiene lo bueno y lo malo. Cuando yo llegué aquí, yo nunca salí aquí con andaluces. Yo me tuve una pareja catalana y me metí en su mundo directamente porque a mí me encanta, ¿eh? Cuando estoy en los sitios a hacer... Hay un dicho que decía, cuando estés en Roma, como los romanos, ¿no? Pues yo estaba aquí, ¿qué coño hacía yo aquí con andaluces? Tenía que vivir la tierra con la gente de la tierra. Entonces, yo decía, pero no vamos nunca a tomar tapa. Y es que no hay sitio. Hace 30 y pico de años había muy poco sitio donde tomar tapa. No, aquí nos gusta más cenar. Y yo, claro, cenar, si te tocaba a alguien enfrente, que era un
Un pesado, sí, o bueno.
Bueno,
sí.
Pero yo aquello tardé en encajar. Ahora estoy encantado de ir aquí a comer o a cenar.
Ah, sí.
Las sobremesas que se tienen en esta tierra no las tenemos allí. O sea, yo,
¿cómo que no?
Hablo de
no,
mí.
Pero no feo allá sobre tablas, pero sí.
Es que comemos poco la mesa, en casa con la familia y con historia, pero de cuando sales vas de tapa. Vas de tapa. Claro que con la familia montamos comida. Y yo también algún día monté una comida con amigos. Pero aquí se sale siempre a cenar. Y a cenar, y luego el chupito y lo otro. Y se hace una mesa guay, ¿no?
Y larga.
Se llega a pelear, incluso.
El tiempo també, perquè, per això han fet dos torns als restaurants, perquè el primer torn no s'allargui fins la estanta.
Ja ho has dit, perdona, és que sí, són moltes coses. Al José sí, María, perquè la gent que no el conegui, que va ser contra la setmana passada, gadità, criat a Sevilla, castellarenc d'adopció, de Sant Feliuenc, diguem-ne,
sí, sí,
que has vingut a Sant Feliu caminant.
Sí.
Que portes aquí els... Què fas, marxant?
Ara. Sí, sempre, sempre.
Però saps que tens un minibús per baixar? O
ja, claro que tengo un minibús, yo tengo dos coches.
O sigui, és una decisió teva de dir... Que
molt,
per
bé,
ser,
molt bé, molt bé.
No, ara us han posat el caminet aquest, no?
Ara han hecho nuevo, sí, sí.
Va bé,
está
això?
Està mejor, sí que està mejor. Sí, sí, sí que està bien, sí que està bien. Sí que està bien, sobretot si vuelves de tarde que hay luz. Han puesto la luz esta solar y hay luz, sí, 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 está bien.
I que també passen bicis per allà, pel carrer.
Sí, eso sí? Es lo que pasa andando con bici, somos educados, ¿no? Te apartas y el otro te da las gracias, o sea que sí, sí, está bien.
Ah, bueno.
Hombre, sería mejor para ir andando solo para la bici, pero mejor.
¿Qué fas marxa nòrdica? Perquè portes els bastons aquí.
No, porto los bastones porque me da en algún punto, tengo 70 años, ¿eh? Digo, y si un día tropiezo me caigo y no quiero. Entonces, voy así y alguna vez si tropiezo me siento más seguro. Puedo venir, sí, los bastones, pero prefiero.
Vull dir, tu que estàs posat en algunes entitats, et anava a preguntar si estaves amb el club d'excursionistes, amb el...
Yo no he estado nunca en ninguna asociación de nada.
Ah, ¿no?
No.
Però, perdona, estàs al Casal d'Avis.
Ahora, te cuento la película, Yo he sido bastante independiente, pues sigo siéndolo, ¿no? Yo me monto la vida. Aparte, yo tengo el hándicap aquel de que yo castellano he estado poco tiempo, porque yo vivía en San Feliu y trabajaba en el Ayuntamiento de Rubí, y luego teníamos negocios en Sabadell, en Playa de Ado, en Fiche. Entonces, castellano era un pueblo que pasaba. ¿Qué ha pasado? Ahora jubilado...
Per tu i per molta gent, eh? Hi ha molta gent que ve aquí a dormir i ja està. Això tampoc no passa res.
No, és així.
I ara jubilado l'has descobert o què?
Jubilado no he descubierto el Casal d'Avis. Jubilado he descubierto Castellà un poco porque mis nietos viven aquí, entonces algunos días los llevo al colegio, los recojo, los traigo, entonces he empezado a moverme más por Castellà. A comprar, vamos a la Bogunyà, allí que tiene todos los productos del campo bien esto, o sea que un poco más así. Ajá. Y entonces empecé a hacer un pelín más de vida en Castellar. La peluquería también vengo ya a la Castellar. Bueno, la historia es que mi nieta hace en las actividades extras, hace teatro musical, yo no sé qué. El año pasado ponía la obra, entonces el teatro donde iban a actuar estaba estropeado, había obra y no funcionó, entonces hicieron en el Casal d'Avis.
Sí, ¿eh? Mm-hmm. I allà el vas descobrir.
I allí jo fui a veure a mi nieta, tío. Y me veo allí, hacen esto. Y digo, hostia, vendría yo a hacer óleo. Tenía ganas de hacer óleo.
Ah, pintar, vale.
Sí, digo, pues mira, voy a venir. Total, que en septiembre, cuando volví de estar en Cádiz el mes este que me voy en septiembre a octubre, me voy un mes entero, voy allí y digo, ¿qué me puedo apuntar? Sí, va. Y enseguida, antes de irme, ya me llamaba la Montse.
La Montse, sí, la Montse Ávila.
Ey,
sí,
¿a ti te importaría? ¿A ti te importaría de colaborar en alguna cosa? ¿Alguna cosa en qué? No sé, en algo, de que tú dieras alguna clase. Digo, escucha, que yo tengo el tiempo muy cortito, porque yo me voy muchas veces durante el año. Yo tengo un pacto conmigo mismo y con toda la familia de que yo soy abuelo... al 100%, mientras que tengo tiempo yo. Cuando no tengo tiempo, no. Yo tengo un calendario en casa con todas mis salidas de todo el año. Y la gente, todo el mundo se tiene que ajustar a esto.
¿En serio?
Si necesita, primero que mire el calendario.
Claro.
Y ahora, claro, lo, sí, lo siguiente es tener secretaria ya, ¿eh?
No, bueno, la he tenido muchos años, ahora ya no. Pero ya lo tengo claro. A ver, tú, que me gusto yo para hacer cosas.
Escolta, me sembla perfecta, ¿eh? Genial. Ver,
entonces, mi hija es fantástica, lo sabe. Entonces, ella sabe que yo estoy. Desde determinados tiempos estoy, desde determinados tiempos no estoy.
Y cuando no estás, es porque estás... Espera, que si no ens anem a fora. Llavors, la Montse et crida...
La Montse me crida i me dice, oye, ¿te importaría? Al final, resumiendo, he terminado viniendo aquí, os conocí a vosotros porque la Montse me trajo. Terminado llevando un club de lectura en el Casal los miércoles por la tarde.
Porque tú eres filólog.
Sí, pero yo he trabajado de todo, o sea que...
Bueno, pero eres filólog
sí,
también.
Sí, sí, filólogo, sí, sí. Románico, ¿eh? Luego he terminado dando también unos juegos de mesa, pero era sobre todo porque la gente que está más sola...
Ah, perquè socialment,
sí,
diguem-ne...
Socialment,
d'alguna manera, no?
Era com, sí, és com aquello de tots els talleres que se hace con gent gran, d'alguna manera. He terminat col·laborando con lo que se hizo de la Semana Santa el domingo pasado, con los oscuros, los rocieros, con los otros, con los otros, con los de la moto.
Perquè ets cofrade, es diu, cofrade?
No, jo soy cofrade, verà, i eso no tiene nada que ver aquí. Jo soy cofrade en Sevilla.
Vale. Per tant, ara te'n vas... Ah, bueno, si ho has dit abans, que t'anaves cap allà,
no? Me voy a ya el día 5, estoy allí ya.
Però per Semana Santa, llavors, per passar ja la Semana Santa.
Me voy una semana antes porque me voy primero a todos los conciertos y a todo lo que han hecho de visita estatalizada a la Semana Santa, que ya no existe. A ver, esto es un secreto a voces. En Sevilla hay dos tipos de personas. Yo creo que en toda Andalucía, pero ya hablo de Sevilla.
Los de Triana y los de Sevilla.
No, eso es lo que corre fuera. Y los del Betis y los de Sevilla. No. En Sevilla son todos tontos. Somos todos tontos. Entonces, están los tontos de nacimiento y los tontos de capirote. Entonces, el que no le gusta a los belenes, que les llamamos allí nacimiento, le gusta la Semana Santa, que son los capirotes. Entonces, y yo soy tonto, pero de capirote. O sea, yo... Entonces, yo soy lo que se llama... yo tengo un amigo en Sevilla que no le gusta la Semana Santa, ¿eh? Incluso cogen, se van el miércoles santo, se coge ya, que allí el jueves empieza la fiesta, ya se van a las casas que tienen en la playa o se van de viaje por ahí. Pero estamos otra gran mayoría, que somos los capillitas, que nos llaman, los tontos de capirote o capillita. Y yo ya estoy en el supremo de los capillitas, de los tontos capirotes. Yo soy ya un jartible.
Jartible.
Jartible ya es alguien que es muy pesado.
Que hartan, ¿no? De
muy pesado, que harto ya de... O sea, yo me lo sé todo. Todo. Yo me sé a qué hora sale, a qué hora se recoge, a dónde pasa, a dónde le canta, a dónde no le canta, qué flores lleva, qué no le lleva.
¿No te ha fichado Canal Sur para hacer la retransmisión de la Semana Santa ya?
No, mi día, no, pero hay muchos más como yo, ¿eh? Hay muchos.
Jartibles, ¿no?
Jartibles, los jartibles. Muchos más como yo. No soy yo solo. O sea, yo soy uno también como muchos de ellos, pero hay muchos más que saben más. O sea, yo de hecho ahora yo llevo como un mes metido en esta película y yo ya sé este año... De todas las cofradías que hay, ¿quién va a estrenar algo? ¿Quién no va a estrenar? Si han hecho una música nueva, si no han...
¿Y qué nos pueden perder la Semana Santa de Sevilla? ¿Qué tal?
Hombre, lo que no os podéis perder, cada día tiene su punto. Y a ver, es que la Semana Santa es, yo qué sé, Sevilla barroca, ya habéis estado en Sevilla, ¿no? Sevilla es súper barroca. Entonces, el sevillano, pues, es barroco y todo es barroco. O sea, todo es lo más, ¿eh? Lo que pasa es que Sevilla también, como todas las ciudades vivas, como Nápoles, como Nueva York, están las contradicciones. Entonces, Sevilla tú vas pensando que es jolgorio, y Sevilla tiene su jolgorio aquí, su medio jolgorio aquí, su tradicional aquí y su castellanismo, por decir algo, aquí. Yo en la hora de yo participar como cofrade, yo soy de los rigurosos, que no llevamos música, no hablamos, no hacemos nada, nos quitamos los anillos para que no nos conozca. Es una cosa seria. Cualquiera que ve se piensa que está viendo una cofradía en Zamora. Y os sorprendería, en mi cofradía está el Iñaki Gabilondo.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es que os extrañaría tanto lo que es Sevilla, es que es otra historia. Es que la Semana Santa es otro mundo aparte. Te cuento la historia de Iñaki Gabilondo, porque el Canal Sur lo cuentan todo.
Venga, va.
El Iñaki Gabilondo llegó a Sevilla y empezó a trabajar en Radio Sevilla para arriba abajo y estaba con su primera mujer, que no era la sevillana es la de ahora. Y enfermó y tenía un cáncer para arriba abajo. Y entonces el lunes santo es el día que sale mi cofradía es Santa Marta. Hubo un momento en que una de las cofradías le mandó un ramo de flores al hospital a la mujer del Gabilondo, porque el Gabilondo tiene un poco de bodas con Sevilla, está muy unido a Sevilla. Y resulta que el Iñaki cogió, la mujer se recuperó un poco, la mujer ya al final murió, pero recuperó un poco, y cogió y llevó de la rosa que le habían dado a la mujer una a cada cofradía que salía el lunes santo, porque no sabía qué cofradía era. le llevan a cada una. Entonces, la mía, Santa Marta, es el traslado al sepulcro, es un Cristo yacente que lo llevan entre dos y va caído con una mano, la mano derecha le cae al fondo. Y a alguien de la cofradía mía se le ocurrió poner la rosa roja esta justo debajo de la mano, como si fueran las gotas de sangre roja que caían. Y esa tradición se ha caído, se ha quedado, lleva ya como 40 años por ahí. Y resulta que cada lunes santo el Iñaki Gabilondo va a Sevilla y le lleva la rosa a la hermandad para que la ponga. Entonces se considera como un hermano de la cofradía de Iñaki Gabilondo. Yo soy cofrade, pero como todos los sevillanos, ¿eh? Yo no voy en nunca a misa, ni estoy en la iglesia.
Como todos los sevillanos.
Sí, claro. O sea, bueno, hay otro, hay gente que va, pero que son historias como... A ver, hay estudio antropológico hecho de esta historia, ¿eh? Yo, si un día queréis, venimos y hablamos de la antropología de la religión en Sevilla, como en toda Europa, ¿eh? Porque lo que no podemos negar que esto ya es casi genético, vamos, ha formado parte de nuestra vida. Y esto es lo de Sevilla, ¿por qué es barroca? Esto sí que os lo voy a decir ahora, esto sí que tenía ganas de comentarlo. ¿Por qué es barroca, barroca? Porque la contrarreforma, cuando salieron Lutero y todo esto, que tenían toda la razón del mundo, la iglesia ya lo ha reconocido, aquello era un negocio de indulgencia y demás, ¿qué hicieron? El pueblo, que sabe leer poco y no sabe mucho, no había televisión, no habían equipos, no había nada, pues les vamos a enseñar cómo era Jesucristo, cómo sufría Jesucristo, y entonces se invocó mucho, igual que en el Vaticano, en la Piedad, en Sevilla, pues fueron los escultores, Juan de Mesa, Martínez Montañés, los que hicieron todas las esculturas. Ajá. Para que el pueblo, a través de esto, creyera la religión. Era la contrarreforma. O sea, para que no quedaran todos, vamos a mostrarle al pueblo el sufrimiento. Entonces, cuanto más sufrimiento, mejor. Entonces, son Cristo muy sufrido, mucha... Y además, son divinidades. Por lo tanto, hay que llenarlas de oro, de corona.
Claro.
Las contradicciones. Ajá. ¿Qué pasa ahora que han pasado 4 siglos? Que hay cofradías de hace 5 y 4 siglos. Es un museo ahora, tío. Si tú lo miras... No como una cosa religiosa, como un museo y como un deleite de el olor al azahar. Ahora huele Sevilla azahar. Imaginaros que la ciudad huele azahar, porque la ciudad que tiene más naranjos plantados dentro de la ciudad en el mundo.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no? sí. Huele azahar, se mezcla con el incienso, se mezcla con las bandas de música que tocan una música preciosa. Y con aquel museo en la calle, tío, te ponía los vellos de punta. O sea, que es que ahora ya esto es... Por eso digo, cualquier día. Yo estoy allí toda la semana, el día que queráis. Yo os llevo y os lo enseño.
Oye, ¿y et quedes fins a... Perdona, ¿la feria d'abril és al maig o és a l'abril? O perquè jo vaig una mica perdut amb això.
La feria de Sevilla sempre tendría que ser en abril. Lo que pasa es que sabéis que todo esto va con el calendario solar, lunar, como queráis. Porque todo esto viene, volvemos a lo mismo, al sincretismo religioso. Todo esto viene de las bacanales romanas, antes egipcias, además.
Yo no tengo ni idea de eso.
Cada religión ha ido apoderándose de lo otro. ¿Por qué la Semana Santa este año es ahora y el año pasado ya era? Ahora estábamos ya en Semana Santa. Porque va con el calendario lunar. Igual que eso que fue, desde los romanos y de los egipcios ya utilizaban el calendario lunar, el esto de la primavera, el verano. ¿Qué pasó? La religión católica, cuando llegó, dijo, joder, esta gente, pues nada, cuaresma, carnaval, nos despedimos. El carnaval nunca cae con la misma fecha, una fecha distinta, va con las lunas llenas.
Sí, pero yo preguntaba por la feria de abril.
Todo unido, en Sevilla lo unimos todo.
Porque pero es porque condiciona la feria de abril, está
claro,
condicionada para la Semana
pues
Santa.
Pues si la Semana Santa es muy tarde.
Vale.
La feria de abril, dice, coño, la feria de abril tiene que ser en abril.
Pero ¿por qué no empalmeo una cosa con la otra ya?
No se puede, tío. Tú, a ver, es que, aparte...
Pero, no podrían descansar, ¿cuándo descansaría o si no? Tiene que haber como un respiro entre una cosa y otra.
Tiene que haber respiro. Claro. No, y aparte que la ciudad se recupera porque todo esto también se mueve mucho dinero. No os podéis imaginar. O sea, el año de la pandemia, Sevilla se quedó así, ¿eh? Tú sabes el dinero que se mueve allí. Ya no porque venga gente de fuera turista, sino los bares, cómo se llenan todos estos días. Lo que se...
Tú tens allá... ¿Tens casa allá? ¿Tens piso? ¿Cómo
yo
fas això?
Yo tenía casa en Sevilla.
Sí.
Me entraron ocupas, esto es otro tema.
¡Qué Dios!
Sí.
¡Ostras!
Sí. Entonces, al final, la hemos vendido y ahora lo que hago es... También hice número, ¿eh? O arreglar aquella, recuperarla, o vendiéndola, yo ya que con la edad que yo tengo ya me queda poco, o sea que... Me queda poco. Hombre, café, no como a vosotros. Me queda la mitad que a ti, por lo menos.
Pero José María, no estás parando a un banquero, que yo no soy banquero. No, ma, yo
pero,
no
pero me queda lo mismo. Lo que te quiero decir es que yo se lo enumerara. Comprar algo allí en Sevilla y pagarlo todo el año para ir un par de veces no, no me compensaba no como ahora que me voy y pago el apartamento que quiero en el centro, toco la guitarra con la mano y estoy allí 30, 20 y tantos días. Y ya está.
O sea, pero perdona, pero bueno,
es multar aquí.
Es menos que pagar todo el año. Tú sabes lo que es pagar. Mira, pagar todo el año era mínimo de luz, mínimo de gas, el IBI. Y luego, cada vez que iba, una señora que viniera que nos arregla todo, porque la casa estaba cerrada un año.
Pero te explico, te explico. Y si fas, porque ya no sé cómo está el tema de la Airbnb y pues allá llogué. ¿Sabes allò?
Yo no quiero alquilar nada, yo ya. No.
Yo ya, ¿por qué? Porque vas fet y no te has fet el té.
Sí, yo alquilaba la casa, si ya la alquilábamos. En Cádiz también tenía casa. Que no, yo lo he vendido todo. Me he quedado con lo de San Feliu y otro terreno que compré para no tener vecino. Ajá. Y ahora se lo da.
Hasta el toto ya de los vecinos, así que compro. No, volvemos. Claro,
sí. Eso fue, no fue idea mía, la brillantez fue de mi pareja. Digo, cómprate el terreno este para que no se ponga nadie ahí. Porque estás en casa, a gusto, la piscina. Y si tiene alguien allí mirando, pues no. Claro. Y ahora ya se lo dono a mi hija y ahora mi hija se está haciendo la casa. O sea, mi vecino será mi hija y mi nieto.
Ah, muy bien, ¿no? Eso.
Bueno, estos vecinos sí, ¿no?
Esos vecinos, eso ya me han visto de todas las maneras.
Hay categorías de vecinos, veo, ¿eh?
Aquí se ha hecho una puerta acá para la piscina y todo, si vuelan a entrar.
Sí, no, claro. Ya está abierto. No lo hemos unido, están unidos los terrenos.
Están
unidos, sí.
Déu-n'hi-do. Has de venir un altre dia perquè ens has d'explicar moltes coses. Això de Nova York, per exemple, que...
Hombre, yo si quiere... De viaje tú puedes hablar lo que tú quieras. Soy un viajero.
José María, porque ya se nos ha pasado el temps. Torna un altre dia, ¿vale? Te escribim. Sí. Ya me han dit que no agafes el telèfon. Que si truquem no.
Soy tan yo tampoco.
WhatsApp.
Deja o WhatsApp o deja un mensaje y yo ya lo te oigo.
Perfecto, ens ho farem així.
Es que, tío, en los años que trabajé en Rubí estuve algún tiempo en servicios sociales y demás. Entonces...
Estás ya del telèfon fins a dalt, ¿no?
No cojo el teléfono.
Odies tanto al telèfon com als veïns que no coneixes, no?
Odia no odio a nadie, de verdad. Pero si lo tengo ahí, bueno, vale. Si me llama y quiere algo de mí, déjame un mensaje.
Clar.
Tens les coses molt clares, eh? M'encanta. Molt bé, molt bé. José María, un plaer.
Bueno, pues encantado. Cuando queráis, aquí estoy.
Ja et cridem, fem un missatge.
Después del 20 de maig, después del 20 d'abril, eh?
20, o sigui, ara ja, o sigui, no estàs disponible. En el calendari que tens a casa, que posa
allà?
Que...
Hasta el 20 d'abril ja està.
Que vagi molt bé.
De 12 a 2 quarts de 2.
Pensa que l'acaba d'inventar ella. I quan tu... Mira, vaig dir-te una cosa. Quin any vas néixer? És que quin any vas néixer?
No, m'és igual. Jo estic preparada per lluitar amb qui vulgui sobre el tema de la pinya a la pizza.
Quin any vas néixer, Maria Poveda?
El 97.
La redacció.
Tinc 24 anys i en faré 25 amb molt poquet.
El 97 estava jo fent pizzas.
Sí.
A Pizza Mix.
A Pizza Mix.
Una pizzeria abans del Telepizza a Ripollet. No
existeix. Carai, tu.
Sí. Estava fent pizzas, jo.
I les feien amb pinya.
El magazín de Ràdio Castellà.
Allà no. Després vaig passar el Telepizza i allà sí que les feien amb pinya i fins i tot amb patata. Vull dir que tu no havies... Tu anaves amb bolquers cagant a sobre, tu et cagaves a sobre i jo estava fent pizzas.
Sí, pues...
Per tant, un respecte.
No, jo crec que l'origen... Sabeu que l'origen...
Només he necessitat 24 anys per saber que la pinya a la pizza no és una bona opció.
Ui, és que no. I, Carlos, com ho estàs païnt, això del José María?
M'agradaria fer un cafè amb ell.
Sí, eh?
Per xerrar una estona.
Sí, sí. Mira, et diria una cosa. Saps allò que es va parlar ara fa uns anys, no? Que es parlava de la prescripció social, que feien al CAP, que et feien prescripció de ves al Casal d'Avis i fes això, fes... Jo faria un punt, que seria un cafè amb el José María.
Hombre.
Ostres, no sé què, vés-te'n a fer un cafè... És que te puja l'ànim, diguem-ne.
Te puja l'ànim a no ser que siguis el seu veí i que t'hagi fet fora.
Exacte, sí, llavors la cosa canvia. Vinga, va, el titular que podem llegir a l'actual i que seria el resum de la tromada de la Junta de Seguretat Local que es va celebrar al poble ara fa uns dies seria aquest. Castellà continua sent un dels municipis de més de 20.000 habitants amb l'índex més baix de delictes. Tenim aquí a nosaltres el regidor de Seguretat i Protecció Civil, el Pepe Leiva. Pepe, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap de la policia local de Castellà, l'Armand Martínez. Armand, què tal?
Bon dia.
Molt bon dia. Déu-n'hi-do el titular, no?
Sí, impactant, però real.
Sí, realment. Sí. I què es dona al llarg dels anys? Perquè això és una cosa que feu cada any, no? Aquesta trobada de la Junta Local de Seguretat, ho feu cada any. I...
Com a mínim una vegada a l'any.
És que, saps que tenia jo la sensació que fins i tot es feia més d'un cop a l'any?
Podria ser, però ara fa anys que només que la fem una vegada a l'any.
I quin és l'objectiu d'aquesta trobada?
Bueno, per començar, és un precepte legal que veu recollir la llet i és obligatori fer una junta almenys, una junta local de seguretat a l'any, d'acord? Aquí és on actuen tots els actors que estan implicats en la seguretat del municipi, no només policia local, sinó també Mossos d'Esquadra, bombers, en aquest cas també agents rurals hem convidat. S'analitza la situació de seguretat, s'estableixen les línies de treball i a partir d'aquí és a les meses de coordinació operatives on es plasmen els acords que s'estableixen en les juntes locals de seguretat.
I quins són els acords que s'han fet aquesta edició?
Bueno, bàsicament és analitzar la situació, detectar possibles punts febles e incidir i continuar treballant si realment s'estan fent bé les coses en aquesta línia.
Nosaltres ara, en aquesta darrera junta local que vam tenir, nosaltres vam dir i vam comentar, sobretot políticament, que estàvem molt satisfets amb les dades que teníem, però que no es volien quedar les dades, sí que volien parlar també de realitats que tenim. Perquè moltes vegades la seguretat, sobretot a nivell ciutadà, no és tenir unes bones dades, és tenir la sensació de seguretat.
La percepció,
aquesta
no?
Aquesta percepció que tothom parla i aquesta sensació és molt important. I aleshores, clar, analitzar unes dades sí que són molt fredes, són molt bones, i estem en una situació que estem molt satisfets per la feina que s'està fent, però hem d'anar una mica més enllà. Ara mateix Castellà està fent un canvi, sobretot a nivell comercial, tenim un polígon que està funcionant molt bé, i doncs volem parlar de totes aquestes coses i volem parlar de realitats en aquest moment.
Però com es treballa amb la percepció? Clar, vosaltres teniu...
Amb molta prevenció.
Amb molta prevenció.
Amb molta prevenció, fem seguiment de moltíssims temes, fem controls de seguretat ciutadana, fem controls d'alcoholèmia, fem molts controls i sobretot també intentar traslladar al ciutadà aquelles coses que fan i a vegades aquelles coses que fan tampoc es traslladen per intentar evitar que la percepció no sigui la bona, no? S'intenta treballar de manera coordinada amb tots els cossos de seguretat, però també amb una política comunicativa que també pugui ajudar.
Aquestes dades són en context català? Aquestes que diuen que som el municipi i que té un dels índexs més baixos de delictes?
A veure, generalment sí. La comparativa reial que tenim és a través dels cercles de comparació municipal, que és dels ajuntaments de Barcelona. Nosaltres ens comparem amb municipis de 20 a 30.000 habitants. De fet, també tenim unes dades més generalistes del Ministeri de l'Interior que reafirmen aquestes conclusions, dades que ens reafirmen com un dels municipis de Catalunya, no només de Catalunya, sinó també de l'estat espanyol, sempre dintre la franja d'entre 20 i 30.000 habitants, amb un índex delinqüencial més bo. Això és reconfortant. Com ha dit aquí el regidor, a partir d'aquí, doncs poder navegar, diguéssim, entre l'autocomplaença o treballar més i millor, no només per a continuar amb aquestes dades, sinó per a millorar-les. I en això estem.
A què creieu que es deu això? El fet de que mantinguem aquesta xifra al llarg de tant temps?
Bueno, segurament es deu a que som un municipi que tot i tenir més de ja 25.000 habitants, encara tenim aquesta sensació de poble. Segurament el no tenir connexions ràpides o les connexions que tenim en matèria de mobilitat, la mobilitat de Castellà també ajuda a que no som un municipi de pas, ajuda a que aquesta sensació de que tothom té de més residencial, més tranquil·la, més tot ajuda. Estem parlant també d'un municipi doncs, que el seu més de 80, gairebé el 85% és per natural, no? És zona forestal i bueno, doncs, tot això ajuda a que tinguem bueno, menys moviment i al final estem molt més tranquils a l'hora de tenir moviment, sobretot en matèria de mobilitat.
Hi ha alguna tipologia d'aquests delictes que s'han registrat al llarg de l'any? Suposo que això es pararia el 24, oi? Imagino aquestes últimes dades.
Sí, correcte. El 31 de desembre del 24.
Llavors,
sí.
Hi ha algun tipus de tipologia? No.
El delicte estrella, no només de Castellà, sinó de gairebé tots els municipis, són les estafes. Delictes cibernètics... Sí.
Que és... aquestes ja, això que dèiem de la mobilitat, tant és, perquè al final...
Sí,
si són,
sí, però les dades aquestes, al mans infermets, darrerament també s'estan una mica com... Perquè, clar, tu imagina que tu estàs a Castellà i estàs fent una compra per internet a, no sé, a Rússia o a algun país comunitari...
Clar.
I clar, a tu t'estàs presentant una denúncia que a Castellà, però veritablement és ciberdelinqüència, no és delinqüència directament que tinguis aquí a Castellà. Si al final el delito estrella és l'estafa, però el delito estrella és l'estafa, sobretot per compres online o per ús fraudulent d'algun tipus de targeta o així. Però clar, al final és un delito que de fet aquest any ha baixat.
Sí,
no recordo malament, aquest any ha baixat.
Sí.
Tot i que és el delicte estrella, ha baixat, perquè també ha baixat, perquè ja, que, ja té aquesta consideració que no és un delicte a Castellà, sinó és un delicte a la xarxa, i és ciberdelinqüència, no és delinqüència directament. I no es comptabilitzen les dades, i, o sigui, com si fossin de Castellà. Uh-huh.
De totes maneres, si em permets el comentari, els delictes que creen més alarma social són els relacionats amb el patrimoni. Els robatoris, els robatoris amb violència i intimidació, els furts, els robatoris en interior de vehicle o interior d'habitatge. Aquests són els veritables delictes que creen alarma social. I realment tenim un índex molt baix en aquest sentit. Tot i que, per ser justos, hem de dir que, com partim d'unes xifres tan baixes en aquest sentit, aquest any sí que hem tingut un augment general delictiu del 6%. D'acord? Bueno, s'ha de detectar on hi ha major incidència i actuar en conseqüència, no?
Uh-huh. I on hi ha major incidència?
Si parlem en temes percentuals, els delictes més nombrosos són els relatius als furs, als danys, ja han comentat a les estafes.
Aquí m'has de... Perquè tu, Carlos, domines això que és un fur i que és un robatori? Perquè si hi ha una...
No tinc ni idea. Té a veure amb el que es treu?
Sí, correcte. Sempre que no hi hagi violència i intimidació o escalament en una propietat, que això automàticament passen a ser ja delictes de robatori, no de furs, d'acord? Sí que hem detectat un lleuger augment en aquest àmbit relacionat amb furs als descuit en establiments comercials, grans establiments comercials que tenim aquí al municipi. Hem detectat un augment o les famoses mimoses, que són els furs generalment fets a gent gran, i el descuit que pispen els amics de l'Oalier, rellotges, diners...
Mimoses, cartes. Diu això?
Sí, es diu, en l'argot delinqüencial es diu mimoses. Sí, perquè acostumen a ser persones, generalment dones, que s'acosten amb molta amabilitat als nostres avis i àvies, que els adulen, són absolutament carinyoses, però mentretant manipulen i roben.
Saps què? O sigui, tu estàs dient això, i a mi em costa molt pensar que això pot passar aquí a Castellà. Perquè jo tot això m'ho imagino molt, molt tranquil·lament a Barcelona. Sí. Fins i tot si em demanes poder...
Però això, Carles, passa tot arreu. Al final, que passa que aquí passa a petita escala i a Barcelona segurament passa a molt gran escala. Passa que també passa. Ara fa poc vam tenir una xerrada al Casal d'Avis, al Casal Catalunya, en la qual parlaven com podien evitar totes aquestes... Totes aquestes conductes, no?, delinqüencials que n'hi ha per part d'aquestes mimoses o del tema del descuit, que està molt de moda ara mateix en el tema de centres comercials. Com deia, els aparcaments dels centres comercials s'han d'anar molt de compte, perquè amb el descuit sempre hi ha possibilitat que puguin furtar. I amb el tema mimosa igual, però clar, aquí ho tenim a petita escala, sí. Però ho tenim. Té tot arreu i s'ha de treballar. Però clar, a Barcelona, tu dius, hòstia, que a Barcelona sí que en sona, i aquí no, aquí passa, però a molt petita escala, però també passa.
Aprofitant el comentari del regidor, si m'ho permet, el dia 31 tenim una segona xerrada d'aquest àmbit, també en el Casal d'Avis de la Plaça Major. Aprofitem per convidar tota la nostra gent gran, doncs, que hi vagi, que serà productiva la xerrada.
I va haver-hi molta gent a la primera...
Déu-n'hi-do. Sí? Ja hem fet dos en aquest àmbit, aquesta serà la tercera, i ha tingut una acceptació impressionant, de veritat.
I quan hi ha el torn de preguntes, què és el que demana la gent? Què és el que els amoïna?
Bueno, no se n'assabenten quina és la dinàmica, com poden evitar, com han d'actuar si passa. Els hi donem consells, els expliquem les diferents perspectives i els diferents modus de delictius de les que poden ser víctimes, i surten a mi molta informació a la via pública. Uh-huh. Sovint la gent gran no sap com reaccionar. sovint arriben a casa seva i no se n'adonen que han sigut robats.
De fet, s'han de fer exemples pràctics en allà perquè la gent es pugui donar compte de com actuen aquestes persones en el tema del descuit o en el tema de les mimoses, i ho fem de manera interactiva.
O sigui, porteu algú que fa, es fa passar per una mimosa,
no,
d'aquest? O...
No, el mateix policia que està fent la xerrada, ah, sí, amb un altre policia explica com s'ha d'interactuar amb aquestes persones quan t'estan dient, oye, que te conozco, oye, que bueno, que no te recordes de mi, ei, que o donen dos petons i demés, i en aquell moment t'estan traient algú, i aleshores el que fa, en aquest cas, la darrera xerrada va ser el sergent el que explicava més o menys com podien actuar en cada que algú vingués i dir, ei, que te conozco, i no, tu, jo no tu conec de res, no, marxa, que no vull saber res. I també intenten fer perquè pugui explicar, o sigui, perquè pugui entendre l'explicació, que pugui entendre exactament com actuen o com no actuen, i la veritat és que són xerrades, com deia el cap de la policia, que s'han d'intentar que tothom pugui participar i animar a la gent gran que pugui venir a aquestes xerrades, que són, a més que són molt productives, són molt importants perquè la gent pugui entendre exactament què passa.
En general, diríeu que som molt descuidats en aquest sentit?
No, perquè tu al final vas a un supermercat, estàs comprant, i en aquell moment tu estàs pensant com guardes tota la compra al teu cotxe, i algú deixa caure les claus o deixa caure les monedes i et diu, ei, que se t'ha caigut això, i en el moment que tu t'ajupis, t'ha passat llupi per agafar les coses, aleshores és en el moment que t'estan traient o bé la bossa de mà o bé la compra o el que sigui.
Això passa habitualment als pàrquings dels exteriors dels centres comercials.
Aquí no tenim gaires de centres comercials, però no tenim.
Bueno, no, en tenim 3 o 4, però s'hi concentren. Acostumen a utilitzar vehicles de renting que abandonen quan estan cremats ja, quan els han utilitzat, perquè clar, nosaltres utilitzem càmeres també de seguretat a la via pública, detectem quan entren, quan surten, i quan aquest vehicle està cremat, entre cometes, els abandonen i és difícil.
Cremat vol dir que l'han fet servir molts cops per fer aquest
tipus
de...
Sí, ahir mateix ens va aturar una senyora, precisament. Doncs bueno, és normal, no va reaccionar in situ perquè sempre és convenient avisar al moment, ens va avisar mitja hora més tard, i un matrimoni amb accent argentí, és a dir, d'uns 60 anys, va intentar pispar-li la roba, perdó, la compra a aquesta senyora. Estem parlant de un matrimoni o una parella d'uns 60 anys. Clar,
no t'ho esperes, no?
No, però... en absolut.
Ja, però estem anant, jo també m'agradaria... Estan anant molt al detall, molt a explicar com passa exactament aquestes coses quan passen.
Ja ho tenim, això, als mitjans de comunicació.
Però que passa molt poquet, eh? Estan anant molt al detall i molt a dir exactament com està passant, perquè... Més que res perquè la gent entengui que com s'ha d'actuar quan es passa, però que és un tema que en castellà no passa com a tot arreu. O sigui, estan anant molt al detall i anem a explicar exactament què passa quan... O com poden actuar aquesta persona en aquest moment, no? Però que no és el que ara mateix a Castellà passi tant.
Ja, ja. No, per això et deia que la sensació era que això podia... Clar. Que estaves parlant d'un altre lloc. No, clar, que sí, això
aquí molt de tant en tant passa també.
El problema és que partim d'unes xifres tan baixes que qualsevol fet genera una alarma social important. Clar, abans ho ha comentat el regidor, el tema de les xifres. Parlar de xifres és molt fred, perquè darrere de les xifres hi ha sentiments. Explica-li tu a una persona que... Jo avançaré una dada. Hem tingut 30 i pico robatoris en aquest municipi durant l'any 24 d'habitatge. Això realment és una xifra absolutament increïble, de baixa. Ara, explica-li tu a una d'aquestes 30 i pico persones que a casa seva que tenim unes dades boníssimes. No, perquè estem parlant de 30 i pico drames. 30 i pico drames. Per això, amb les xifres que tenim, genera molta ansietat i molta inseguretat i molta alarma social qualsevol fet delictiu.
Anava a dir cosa que és bo, però, bueno, o sigui, des del punt de vista de comunicatiu, saps allò? Hi ha una cosa que es diu la teoria del cultiu sociològic. Que això és que la gent mira els mitjans de comunicació, els informatius, tal, i on sempre allò que és destacable és allò que no acostuma a passar. Per tant, si hi ha un robatori, és destacable, és notícia, clar, perquè no passa normalment. Però com que l'única cosa que t'arriba són robatoris, al final tu penses que això és lo normal. I això, passa, això passa. Llavors crea una mica d'alarma. Jo per això deia que, ostres, a mi aquestes xifres em semblen molt bones i em sembla que és una cosa que aquí no ens hem de preocupar per això. Era per això que he començat dient això. Llavors, per valorar aquesta percepció, que també és molt important, no sé si la Diputació va fer un estudi, potser,
sí,
o sea, sobre què és el que amoïnava els castellarencs, i em penso que no va...
La seguretat va sortir molt baix.
Molt baix.
Crec que va ser del 5%. Estaven de les coses més importants, hi havia tema d'habitatge, tema de mobilitat, i la seguretat estava molt a baix, i la preocupació més important del tema de seguretat era pel 5% del total de castellarencs. Per tant, la percepció que hi ha a nivell ciutadà, a nivell general, era baixa en el tema de seguretat.
Com van anar les converses? Perquè va anar també... Hi havia la subdelegada del govern espanyol a Barcelona i també hi havia el director de la policia de Catalunya, el Josep Lluís Trapero, i la Carmen García Calvillo. Com van anar les converses amb ells?
Va venir també no només el director general de la policia, el senyor Trapero, sinó també el director general de les policies locals, el senyor Limones.
Uh-huh.
És a dir, realment vàrem tenir una representació institucional aquest any de luxe. Uh-huh. De luxe.
Ah. Bueno, va estar molt bé perquè vam poder valorar i definir amb ells quines coses podien poder arribar a acord, sobretot en matèria de coordinació, quines coses podien fer a futur en aquest municipi sense concretar res, i vam quedar que les properes reunions que havien de coordinació policial, i aquelles reunions que no eren tant de caire policial, sinó més de caire polític, i que podien parlar de quines coses podien fer, vam parlar de qüestions que podem fer a futur aquí, sobretot en matèria de coordinació, es parla absolutament de tot, vam parlar d'incendis, vam parlar de tema rural, vam parlar de dispositius que hem tingut conjuntament amb Policia Nacional en matèria de drogues, d'alguna actuació que s'ha fet aquí, vam parlar del DNI mòbil que també tenim aquí, que podria fer també a futur la possibilitat de tenir una màquina digital aquí també al municipi per poder fer també temes de DNI digital. Bueno, vam parlar d'una gran quantitat de qüestions amb tots els que van venir, i sobretot amb el tema més de directors generals, era que ells poguessin escoltar i veure exactament quines eren les dades que nosaltres teníem aquí. De fet, crec que la intervenció que va fer la subdelegada de govern, bueno, es va felicitar per la feina que s'estava fent i que, bueno, que veia que aquí s'estaven fent les coses bé, i que ens demanava sobretot que continuessin fent les coses tal com estaven fent, i que des que era subdelegada de govern i estaven aquí, i de les juntes que havia assistit, l'havia sorprès molt de manera positiva quines eren les dades i com s'estaven fent la feina aquí a Castellà.
Uh-huh. O sigui que ens podíem prendre d'exemple, fins i tot, vols dir?
Podria ser.
Ara que parlàvem de percepció, ja acabem, per això, quina és la percepció que té la gent de com es relacionen els diferents cossos de policia?
La relació entre cossos de policia.
Com és la relació? Perquè, de fet, aquestes trobades també és per millorar la coordinació entre vosaltres. Mm. I quina és creus que és la percepció que té la gent? Perquè no sé si la faig una mica al cunyau, però hi ha molta gent que pensa, bueno, és que no m'envien d'aquí, vaig cap allà, no sé què...
Bueno, jo us puc comentar la relació que tenim amb Mossos d'Esquadra, que és el nostre cos germà de la seguretat, i és excepcional. Excepcional. També tenim bona relació amb altres cossos de seguretat, però les actuacions són molt, molt més puntuals amb Guàrdia Civil i sobretot amb el Cos Nacional de Policia, en el que hem fet col·laboracions a nivell de salut pública, essencialment, no? Però la relació que tenim amb Mossos és excepcional. Com diuen els latins, verbi gratia, nosaltres vàrem celebrar el 50è aniversari nostre fa uns mesos. Uh-huh. I del 2004 ens han passat 8 intendents, tots 8 van fer acte de presència, el nostre acte, és a dir, la relació amb ells és excepcional. Mm-hmm. Sí que com a policia tenim un protagonisme molt gran en la seguretat ciutadana. Parlo ara com a policia local, eh? Uh-huh. A nivell de Castellar. El gruix de la nostra tasca va abocada a la seguretat ciutadana. Bueno, pràcticament el 70% de les diligències, que són al final tots els temes penals que passen a Castellar, són instruïts per la policia local. Nosaltres estem al voltant de pràcticament amb el 70% dels detinguts total fets per la nostra policia, i això és evidència del nostre compromís amb la seguretat ciutadana. Jo crec que, i això li he transmet tant al regidor com a l'alcaldia, que estem en una època, no només a nivell de municipi, sinó també de policia local, il·lusionant. A curt termini s'incorporaran 6 nous agents que tenim a l'escola de policia. Això es notarà molt.
6 nous?
6 nous. Tenim 6 agents en aquest moment no operatius, diguéssim, però que estan fent el curs bàsic de policia.
I aquest creixement, aquests 10?
Bueno, són places que s'han cobert, que ja estan... Ah. Són places que... A partir d'aquí anirem progressivament creixent com a plantilla, perquè al final es hem d'adequar els canvis que sofrirà Castellar, no?, en aquests anys. I la gran aposta que tenim com a policia nosaltres és... abocar-nos en aquelles funcions estrictament de la policia local, com són els temes de proximitat, temes de medi ambient, temes de policia administrativa, que se'ns vegi caminant. Crec que és important que se'ns vegi caminant al poble, i això aconseguirem progressivament. Per això dic que estem en una etapa il·lusionant.
Molt bé, doncs us agraeixo la visita i felicitats per aquestes xifres. En tornem a parlar segurament de la propera Junta de Local de Seguretat, que serà també cap al mes de març, sí, l'any que ve.
Febrer-març, sí.
Febrer-març, eh? Molt bé, gràcies, Armand Martínez i Pepe Leiva, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Aquesta musiquita, que ja convida la cosa, a anar fent via, fent via. Com estàs?
Via 3.
Et vas mirant allà com... Què has d'agafar el tren, potser aquest cap de setmana?
No, crec que no. Crec que agafaré el cotxe per anar a Barcelona.
Des d'on? Ah, depèn de què. Si des d'aquí, el tren no l'agafes segur.
No, des de Sabadell, per exemple. No, podria agafar el tren, però no, agafaré el cotxe. Tot i que si entreu a Barcelona, si us mou en cotxe per Barcelona, recordeu que aquest cap de setmana hi ha moltes ciclistes, no sé quines històries, per Barcelona,
sí,
que està tot allà, Montjuïc tallat, no sé quines històries.
Ostres, doncs fas bé de dir-ho, No tenia present.
I si no, quedeu a Castellà, que s'està molt bé aquí.
Exacte.
Sí, aquí, s'està molt bé aquí.
Està topendo!
Estoy aquí!
A veure que sé,
castellà!
Vinga, va, doncs ho deixem aquí a la 1 i 20. Ha estat un plaer acompanyar-vos, com sempre. Ens veiem la propera setmana. Adéu-siau.
Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.